Bon dia i bona hora, són les 8. 5 minuts més. Benvinguts al 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques, en un dia que comença amb el cel novament totalment serè, amb unes temperatures que ja s'enfilen en aquestes primeres hores del matí i amb un puja i baixa que fa que molts ja comencem a arrossegar algun que altre refredat. Aniel Puigverd, com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Ara mateix, com ens despertem arreu?
Doncs ens despertem amb 9 graus a la Vall de Núria, amb 15 graus a Das, 17 a Olot, Ribes de Freser i la Vall d'en Bas, 18 graus a Ripoll, Mieres, Santa Pau i Vic, 20 graus a Anglès i a Girona, 21 a Castellfollit de la Roca, 22 a Banyoles, 24 a Figueres i 25 graus a Roses.
Previsió meteorològica monòtona com el propi temps, Dani Ramírez.
Avui la temperatura baixarà una mica més, un grau o dos cap avall. Acaba de passar una petita cua de front aquesta matinada, no descartem quatre gotes a l'interior i al nord, però després s'anirà aclarint. Un dia amb sol i núvols, fins i tot capes de núvols prims. A la tarda es faran més gruixuts aquests núvols a les comarques interiors i, per tant, el Pirineu Oriental, potser també l'Alta Garrotxa i nord d'Osona, o de Lluçanès, pot arribar a caure algun ruixat. Aquesta possibilitat és minsa, poca pluja preveiem, però ja és un petit canvi després de 5 dies de molta calor, 5 dies passant de 30 graus encara ahir. Es va arribar a 30 graus a Mieres, contra pronòstic, i també a Cabanes, 30 graus de màxima. A Vic, 29, a Olot, 25, i a Ripoll, 27. Per tant, són temperatures altes. Aquesta època de l'any haurien d'estar entre 20 i 24 aproximadament. Al voltant de 22-23 seria la temperatura típica de dia a fent sol al mes d'octubre. Una mica de tramuntana matinera i bé, doncs ja diem que potser la temperatura avui pot recular un grau o dos. Pel que fa a dijous, dia de sol, quatre núvols, a la tarda més nuvolades al Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, en principi sense precipitació. La temperatura tampoc canvia o potser baixa un grauet, poc ho notarem. I divendres i el cap de setmana es manté la situació d'estabilitat, sense pluges en el pronòstic i temperatures suaus o una mica càlides, però no tan altes com els últims dies.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
De què va la jornada d'avui?
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bueno, havia d'agafar aquí per anar cap a Barcelona, però és que sempre passa el mateix. Sempre hi ha algun problema o altre, sempre toca esperar, o que si agafar busos, que si no sé què... És que és una miqueta un fàstic el Rodalia Renfe, però toca aguantar-se perquè no fan res al respecte tampoc.
Ja ho sentiu, un fàstic. Això és el que pensen els usuaris de la R3, que hi van quedar literalment tirats a primera hora del matí entre Ripoll i Torelló. El tema ha portat cua perquè el Consell Comarcal del Ripollès s'ha queixat al Ministeri de Transports pel tall d'aquesta línia per les constants avaries i demanen el traspàs imminent al govern de Rodalies si les coses no canvien. Ho ha dit, per exemple, el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rossell.
Per mostrar la queixa per una mala gestió en una línia transfronterera que és tractada amb menyspreu des de fa ja més de 100 anys. Alhora, també, i amb tota contundència, demanem la cessió al govern de la Generalitat. Volem que el país gestioni els serveis de Rodalies per la ciutadania i estarem i estem al costat del govern per reivindicar-ne la titularitat.
No és fiable, ni eficaç, ni eficient, diuen des de les institucions ripolleses aquesta R3. Avui també us explicarem que la policia local de Ripoll, atenció, efectuarà al llarg de tota la setmana controls per vigilar les distraccions amb els mòbils i creuaments de semàfors en vermell.
Es tracta d'una actuació ordenada pel Servei Català de Trànsit que posarà èmfasi sobre dues infraccions de conducció de les més comunes i perilloses que hi ha.
En Francesc Campaio és el cap de la policia local de Ripoll.
Els agents observen les fases semàfors i llavors, depenent de la fase, saben qui pot passar i qui no. I ja saben els fluxos de circulació. A més, tenen comptats els segons des de que tenc un semàfor fins que obre l'altre, i ho saben perfectament. Llavors, quan se'l salta, que s'ha de dir també que molta gent diu l'he passat en groc, però en groc tampoc es pot passar. El semàfor s'ha de passar en verd. L'única excepció de passar-lo en groc és que tinguis perill de provocar un accident amb el vehicle que et precedeix, no? Llavors, és l'únic cas que es podria saltar el groc. Però, per norma general, en groc també s'ha de parar. I el mòbil igual, el mòbil no és que no es pugui parlar. No es pot parlar ni manipular-lo.
Avís, per tant, per navegants, perquè, de fet, tal com dèiem al principi, són dues de les infraccions més comunes que es produeixen. Avui també ens preguntarem si hi ha determinats edificis que són un mort pels ajuntaments. Edificis que tenen valor patrimonial i dels quals ningú se'n cuida. L'equip de govern de Santa Pau afirma que no comprometran les finances públiques per municipalitzar el castell.
Esperem que, és a dir, ens agradaria molt que si el projecte es materialitza i aconseguim els diners. Si no els aconseguim, no el comprarem, perquè tenim molt clar que no comprometrem les finances de l'ajuntament. I per tant, si s'arriba i s'assoleix aquest mig milió d'euros, esperem poder-lo comprar aquest estiu.
És l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó. Des de l'Ajuntament impulsaran una iniciativa amb l'objectiu de recollir els diners suficients per tal de poder comprar aquest edifici. I a Olot, el regidor d'Educació, Josep Quintana, reconeix que s'han de renovar les activitats pels joves a la ciutat.
És que tenim un problema a la ciutat relacionat amb el llebre nocturn, i els nanos d'Olot tenen, no sé, anava a dir el dret, com els nanos d'altres ciutats, de poder també tenir un lleure nocturn a la seva ciutat i no haver de marxar o de... Abans parlàvem també, que llavors hi ha situacions, que llavors la gent es busca la seva manera de fer el lleure si no hi ha una oferta, i penso que la ciutat en aquest aspecte ha de fer una reflexió.
I avui ens preguntem què passarà a Sant Feliu de Pallerols després que l'oposició hagi plegat en bloc en contra, o queixosos, de l'actitud de l'equip de govern. El president de Junts a la Garrotxa ha dit que la decisió del seu partit a Sant Feliu de Pallerols és totalment personal.
Doncs sí, Agustí Arbós explica que a partir d'ara han de contactar amb la resta de membres de la llista per suplir la marxa de Quim Andrés, Nil Port i Gemma Gravalosa. En cas que renunciessin tots els integrants de la llista, s'hauria de buscar gent del municipi interessada en assumir les actes vacants de regidors.
I ha arribat a passar a altres llocs on queden places vacants, i després hi ha tot un procediment jurídic que pots arribar a emplenar-los amb gent del poble que vulgui entrar-hi.
Esports. L'Associació Esportiva Gimnàstica Olot comença la temporada amb gairebé 150 gimnastes i amb una llista d'espera. El curs passat va acabar d'una forma perfecta, amb un gran paper al Campionat d'Espanya. Enguany, l'associació amplia el nombre de categories i puja els nivells de competició. L'objectiu principal és totalment lúdic. I no totes les entitats poden dir que tenen 40 anys de vida a Can de Bànol. L'any 83 va néixer el Club Tenis Can de Bànol i 4 dècades després l'entitat continua encara en peu.
El club ha viscut alts i baixos, però es manté en bona salut i ha volgut celebrar una matinal de tenis amb socis, fundadors i jugadors que formen part de l'entitat actualment.
Parlarem amb ells en l'informatiu que ara mateix comença.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem per feina. Tal i com us dèiem en forma de titulars, el Consell Comarcal del Ripollès es queixa al Ministeri de Transports del tall de la R3. Diuen que no és normal ni tolerable i denuncien que el servei no és fiable, eficaç ni eficient. Demanen el traspàs al govern si no hi ha millores urgents. De fet, ara fa 24 hores us informàvem de que hi havia una avaria important que havia deixat a un volum de passatgers tirats en el tram comprès de la R3 entre Ripoll i Sant Quirze de Besora. Martí Palau, recordem els fets.
La línia R3 de Rodalies va patir una avaria al sistema d'electrificació a primera hora del dimarts, la qual cosa va interrompre la circulació entre les estacions de Ripoll i Torelló. Primer, Rodalies informava que la circulació es tallava entre l'estació ripollesa i Sant Quirze de Besora, però després ho va allargar fins a Torelló. Rodalies informava que va un quart de vuit a través de les seves xarxes socials de la incidència i anunciava que s'estava treballant per donar un servei alternatiu per carretera. Uns minuts després asseguraven que s'havien contractat 3 autobusos per establir aquest servei alternatiu. Alguns dels usuaris habituals de la línia estaven enfadats amb la nova avaria. Així ho assegura Aina Pujol, usuària de la R3.
Bueno, havia d'agafar aquí per anar cap a Barcelona, però és que sempre passa el mateix. Sempre hi ha algun problema o altre, sempre toca esperar, o que si agafar busos, que si no sé què... És que és una miqueta un fàstic el Rodalia Renfe, però toca aguantar-se perquè no fan res al respecte tampoc.
Aquestes mateixes persones informaven des de l'estació d'autobusos que el bus els portava fins a Torelló i des d'allà sí que podrien agafar la R3 cap al seu destí. Pilar Guàrdia, usuària habitual de l'R3, lamenta l'avaria.
No sabem exactament a quina hora vindrà l'autobús, esperem que sigui a l'hora que surt el tren, però no ens ho han sapigut bé. D'acord? Esclar, a mi em va malament, perquè tot això és una incertesa i una incomoditat.
A les 11:36 del matí, Rodalies restablia la circulació de trens entre Ripoll i Torelló, unes 5 hores i mitja després de la incidència i amb la revisió pertinent dels tècnics de DIF i Rodalies.
Totes les institucions han mostrat el seu malestar per aquests problemes constants a la R3. El Consell Comarcal del Ripollès, per exemple, ha anunciat que enviarà una carta de queixa a la ministra de Transports i als responsables de DIF i Renfe arran del tall de l'R3 que hi ha hagut aquest dimarts per una avaria del subministrament elèctric.
Denuncien que no és un fet aïllat per les avaries recurrents del servei. Una realitat, diuen, que no és normal ni tolerable per a un servei crucial per al desenvolupament de la comarca. Aquesta línia, afegeixen a la carta, s'ha guanyat una mala fama pels seus retards pràcticament crònics i les avaries. Des del Consell consideren aquesta línia que no compleix ni amb els estàndards bàsics. Amadeu Rossell, president del Consell Comarcal del Ripollès.
La línia R3 no compleix amb els estàndards de transport públic, fiable, eficaç i eficient. Els continus talls i incidències de la R3, si recordeu, abans d'ahir amb la incidència entre la Molina i Planoles, ahir a l'Arc de Triomf de Barcelona, que va provocar retards importants, i la desviació cap al Passeig de Gràcia. Avui, sense anar més lluny, entre Ripoll i Sant Quirze, i on, a més, s'ha trigat molt a activar-se el servei alternatiu per carretera, doncs són l'enèsima mostra de la ineficiència en aquesta gestió de la R3.
En la carta del Consell Comarcal del Ripollès exigeixen millores urgents i, en cas contrari, defensen el traspàs de la gestió i explotació de com a mínim rodalia i mitjana distància a la Generalitat, tal com es va demanant des de fa temps. Amadeu Rossell és el president també del Consell Comarcal.
Per mostrar la queixa per una mala gestió en una línia transfronterera que és tractada amb menyspreu des de fa ja més de 100 anys. Alhora, també, i amb tota contundència, demanem la cessió al govern de la Generalitat. Volem que el país gestioni els serveis de rodalies per la ciutadania i estarem i estem al costat del govern per reivindicar-ne la titularitat.
No deixem encara Ripoll, perquè la policia local efectuarà al llarg de tota la setmana controls per vigilar les distraccions amb els mòbils i els creuaments de semàfors en vermell.
Es tracta d'una actuació ordenada pel Servei Català de Trànsit que posarà èmfasi sobre dues infraccions de conducció de les més comunes i perilloses que hi ha.
Ens ho explica en Guido Sangerote.
Es calcula que aproximadament un de cada quatre accidents de trànsit a dia d'avui són causats per distraccions amb el mòbil. Per intentar conscienciar els conductors d'aquest perill, el Servei Català de Trànsit ha instat a la policia local de Ripoll, així com a les altres policies locals de Catalunya, a fer controls per denunciar aquestes infraccions, així com aquells vehicles que s'assalten semàfors en vermell. Francesc Campaió és el cap de la policia local de Ripoll.
Els agents observen les fases semafòriques i llavors, depenent de la fase, saben qui pot passar i qui no. I ja saben els fluxos de circulació. A més, tenen comptats els segons des de que tenc un semàfor fins que obre l'altre i ho saben perfectament. Llavors, quan se'l salta, que s'ha de dir també que molta gent diu l'he passat en groc, però en groc tampoc es pot passar. El semàfor s'ha de passar en verd. L'única excepció de passar-lo en groc és que tinguis perill de provocar un accident amb el vehicle que et precedeix, no? Llavors, és l'únic cas que es podria saltar el groc, però per norma general, en groc també s'ha de parar. I el mòbil igual, el mòbil no és que no es pugui parlar, no es pot parlar ni manipular-lo. A vegades hi ha conductors que diuen, no, estava enviant un WhatsApp, estava escoltant un àudio, tampoc es pot, no es pot, o sigui, és fer ús del telèfon mòbil, no és parlar per telèfon mòbil. Si no el podem tocar, quan conduïm hem d'anar amb homes lliures o deixar-lo, que és el millor, perquè hi ha molta gent que ha quedat tetraplègica i que s'ha matat per parlar amb telèfon mòbil.
Els controls tindran lloc al llarg d'aquesta setmana. A hores d'ara ja s'han sancionat més de 5 vehicles que han creuat semàfors en vermell a Ripoll. La sanció per aquesta infracció és de 150 euros i 4 punts extrets del carnet, mentre que per conduir utilitzant el mòbil la sanció és de 200 euros i 6 punts del carnet. Aquesta campanya de controls no significa que les policies locals deixin de fer altres intervencions, sinó que posen èmfasi en aquesta temàtica. A part de les patrulles que estaran en diversos punts de la vila, també hi haurà un cotxe no logotipat que s'utilitzarà per verificar i sancionar l'ús del mòbil mentre es condueix.
Gràcies, Guido. És en punt 9:15 del matí.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A Santa Pau, l'equip de govern afirma que no comprometran les finances públiques per municipalitzar el castell. Des de l'Ajuntament impulsaran una iniciativa amb l'objectiu de recollir els diners suficients. A finals d'octubre presentaran el full de ruta del projecte en les Jornades Europees del Patrimoni que celebraran al municipi Aniol.
Fa temps que la municipalització del castell de Santa Pau és un desig pels habitants del poble i un repte pel consistori. Des que va entrar el nou equip de govern, amb Cris Capó com a nova alcaldessa, van decidir que hi posarien fil a l'agulla. Actualment, la compra del castell costa aproximadament 500.000 euros i des de l'Ajuntament han decidit impulsar una iniciativa de micromecenatge que es basa en poder recollir els diners suficients per poder tirar endavant la compra. Ho explica l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó.
Ara hem començat, és a dir, durant aquests mesos tenim un equip que està treballant perquè aquesta compra associativa sigui una realitat. La llançarem el 27 de gener i esperem que tot estigui a punt per assolir aquest 500.000 euros que ens hem proposat per poder arribar a fer aquesta compra del castell i que acabi siguent del poble de Santa Pau.
Des del consistori es mostren satisfets perquè han aconseguit rebaixar bastant el preu del castell. Fa mesos que buscaven inversors privats, però finalment no van poder tirar endavant. Tot i això, Capó explica que si no poden aconseguir els fons suficients, no compraran el castell.
Esperem que, és a dir, ens agradaria molt que es si el projecte es materialitza i aconseguim els diners. Si no els aconseguim, no el comprarem, perquè tenim molt clar que no comprometrem les finances de l'Ajuntament i, per tant, si s'arriba i s'assoleix aquest 500.000 euros, esperem poder-lo comprar aquest estiu.
De fet, des de l'Ajuntament de Santa Pau exposaran el full de ruta del projecte per municipalitzar el castell el pròxim 14 d'octubre al Centre Cívic. Ho faran coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni amb unes conferències a càrrec del president del PEOC, Miquel Àngel Fomenal, i el regidor de Cultura de Santa Pau, Albert Planes.
I avui també us hem d'explicar que el president de Junts a la Garrotxa diu que la decisió del seu partit de deixar les cadires a Sant Feliu de Pallerols, que us explicàvem ahir, recordem que l'oposició ha plegat en bloc en aquest municipi en desacord amb les polítiques de l'equip de govern, doncs bé, diu el president de Junts a la Garrotxa que aquesta és una decisió totalment personal de les tres persones que l'han protagonitzada. Agustí Arbós explica que a partir d'ara han de contactar amb la resta de membres de la llista per suplir la marxa de Quim Andrés, Nil Port i Gemma Gravalosa.
En cas que renunciessin tots els integrants de la llista, s'hauria de buscar gent del municipi interessada en assumir les actes vacants de regidors.
Roger Isern.
Aquest dilluns a la tarda coneixíem que els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols plegaven en bloc. Després d'un comunicat publicat a les seves xarxes socials on mostraven el seu rebuig amb la política exercida per Units per Sant Feliu, Quim Andrés, Nil Port i Gemma Gravalosa deixaven l'acte de regidors a l'Ajuntament i ara s'entra en un període on cal buscar un relleu. El president de Junts per Catalunya a la Garrotxa, Agustí Arbós, ha explicat al programa des d'aquí d'Olot Televisió que es tracta d'una decisió totalment personal dels membres del partit de Sant Feliu de Pallerols. Remarca que quan van comunicar la decisió a la presidència del partit a la comarca ja tenien molt assumit que deixarien el càrrec.
És una decisió principalment personal de sentir-se de que no tenen accés, com diuen en el comunicat, a la informació que ells demanen. Un dia, un altre dia, van passant els mesos, no rep aquesta informació, senten menys tinguts, és evident que hi ha una majoria absoluta, però ells que tenien venien amb ganes de participar, de portar idees, el fet que se'ls hagi anat apartant no els ha desmotivat molt, no tenen ganes de fer una confrontació durant 4 anys, ells anaven amb un altre estil de fer política i per tant prenen una decisió doncs, molt respectable, que és la de fer un pas al costat.
Després de la renúncia dels tres membres de Junts per Sant Feliu a les actes de regidors, ara s'ha d'escollir qui ocuparà el seu lloc. Hi ha tres vacants en prioritat pels membres de la llista que es va presentar a les eleccions municipals del 28 de maig. Però si cap d'ells assumeix el lloc, s'haurà de recórrer a una altra opció, buscar qualsevol veí o veïna del poble.
I ha arribat a passar a altres llocs on queden places vacants i després ja, jo tot també un procediment jurídic que pots arribar a emplenar-los amb gent del poble que vulgui entrar-hi.
Durant les properes setmanes o els propers mesos es coneixerà el desenllaç d'un mandat que de moment ha començat d'allò més mogut a l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.
No deixem encara les qüestions de política local, perquè la pujada dels impostos i la regulació dels habitatges d'ús turístic han centrat el ple de Ribes de Freser.
L'equip de govern afirma que després de congelar la càrrega financera en l'exercici anterior, la inflació els ha obligat a incrementar les taxes.
Informa Josep. dit, la Jon.
El dels habitatges d'ús turístic és un tema que porta cua a Ribes de Freser. L'auge d'aquesta tipologia d'immobles a la vila va posar de manifest la necessitat de comptar amb una regulació per evitar l'especulació, ja que cada vegada hi ha menys habitatges de primera residència per a la gent que vol viure al poble. Mesos enrere es va fer una moratòria en la cessió de les llicències i ara l'equip de govern ha aprovat una ordenança que detalla com han de ser els habitatges que es destinen a usos turístics. Un estudi ha permès conèixer quina és la situació del parc d'habitatge de la vila i el pas següent és elaborar un pla especial urbanístic. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes de Freser.
Per saber com sectoritzem el municipi, de quina manera volem sectoritzar el municipi per dir aquí volem no, més habitatges d'ús turístic, aquí no necessitem tants, aquí potser ens caldria un habitatge que no fos d'ús turístic perquè per la raó que sigui, per la protecció de l'entorn, per la necessitat de tenir vivendes de primera ocupació, pel que sigui.
Els grups de l'oposició s'han abstingut en l'aprovació d'aquest punt de la sessió plenària d'aquest mes d'octubre. Àlex Medrano és el portaveu de la CUP.
Se'ns ha dit tard que l'estudi ja està fet, a nosaltres no se'ns ha informat i, per tant, nosaltres no podem aprovar una normativa sense haver analitzat aquest estudi prèviament.
El segon dels punts que ha copsat el ple ha estat l'aprovació de les ordenances i taxes per al 2024, que ha incrementat en conjunt en un 4,5%.
I a Olot, el regidor d'Educació, Josep Quintana, ha reconegut aquests mitjans que s'han de renovar les activitats pels joves de la ciutat. Després d'anunciar que l'Espai Ideal tancarà a finals d'aquest any, Quintana considera que s'ha de replantejar el model de lleure que tenen els joves.
El regidor d'Educació també ha reconegut que Olot té un problema amb la manca de lleure nocturn. Ho ha explicat al programa des d'aquí d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Fa unes setmanes, el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, anunciava que l'Espai Ideal tancarà a finals d'aquest mateix any. Es tracta d'una sala on els darrers anys s'hi han fet diferents activitats per a joves, com xerrades, tallers, activitats de lleure, hores de reforç escolar, entre altres. Una decisió que ha portat polèmica entre els olotins i les olotines, que creuen que els joves es quedaran sense un espai important on passar estones fora de l'horari escolar. Segons Quintana, però, ara es fan més activitats pels joves que no pas quan es va crear l'Espai Ideal. Remarca que s'ha de canviar el model.
És que a la ciutat es fan moltes coses pels joves. I quan veig l'Espai Ideal és perquè es feien poques coses pels joves, a part de l'estàndard, diguéssim, i ara és al revés, es fan moltíssimes coses des de molts àmbits. Llavors el que requereix és que ens ho enfoquem, ho fiquem d'una altra manera.
Per altra banda, el regidor d'Educació assumeix que a Olot hi ha un problema amb el lleure nocturn. Diu que en falta i que s'ha de treballar perquè els joves de la ciutat també tinguin l'oportunitat de gaudir d'espais d'aquest tipus.
És veritat que tenim un problema a la ciutat relacionat amb el lleure nocturn i els nanos d'Olot tenen, no sé, anava a dir el dret, com els nanos d'altres ciutats, de poder també tenir un lleure nocturn a la seva ciutat i no haver de marxar o de... Abans parlàvem també, que llavors hi ha situacions, que llavors la gent fa... es busca la seva manera de fer el lleure si no hi ha una oferta, i penso que la ciutat en aquest aspecte ha de fer una reflexió.
L'Espai Ideal d'Olot tancarà a finals d'aquest 2023 i a partir de llavors s'apostarà per un model de lleure pels joves amb activitats de carrer i en espais encara pendents d'escollir per part de l'Ajuntament d'Olot.
Gràcies, Roger. El programador del cicle Íntims de Ripoll el dona per acabat després que se li hagi dit que no hi ha diners per continuar.
Una decisió que traslladen directament els tècnics municipals, mentre que des de l'equip de govern es va assegurar el compromís per mantenir-lo.
Jordi Altesa.
Nascut el 2016, el cicle Íntims va néixer per oferir propostes culturals de proximitat i ampliar la programació cultural de Ripoll. Espectacles íntims on les cadires dels espectadors també pujaven a l'escenari. Ara, però, el cicle abaixa el taló enmig de la confusió. Dijous passat, el regidor de Cultura va traslladar que es volia mantenir, però l'endemà els serveis tècnics ho van parar argumentant temes econòmics. En dona més detalls Jordi Pérez, el programador del cicle Íntims.
Tot i que vàrem tenir una reunió amb el regidor de Cultura i vàrem quedar amb ell que sí que estaven d'acord i tenien ganes de tirar-ho endavant, doncs ahir mateix vàrem rebre les notícies que el que teníem preparat pel novembre ja esperava. Per tant, bé, doncs potser avui, a part dels trucs de màgia d'en Blai, també veurem la desaparició d'un cicle Íntims que, tot i haver guanyat un Líders, tot i estar totalment arrelat, tot i tenir sempre entrades exaurides, tot i apostar per la gent del poble, doncs sembla que tot això no és suficient.
Pel tema econòmic, asseguren que se'ls havia dit que els diners hi eren.
Fa 10 dies els diners hi eren. Fa 2 dies els diners no hi eren. Per tant, jo no sé si és... una qüestió econòmica, una voluntat de voler dedicar els diners a alguna altra cosa que no és la cultura.
Del cicle Íntims n'han sorgit produccions com el 42 dies de Ramon Verdaguer o el culpable del Magic Blikes, que sembla que serà la darrera producció d'aquesta proposta.
Esports, l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot comença la temporada amb gairebé 150 gimnastes i amb llista d'espera.
El curs passat va acabar d'una forma perfecta amb un gran paper al Campionat d'Espanya. Enguany, l'associació amplia el nombre de categories i puja els nivells de competició. L'objectiu principal és totalment lúdic.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Gairebé 150 gimnastes d'entre 2 i 17 anys formaran part de les files de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot aquesta temporada. El Campionat d'Espanya encara no s'oblida. L'or obtingut per l'equip de base 4, format per Gal Hernández, Blanca Puigmal, Bruna Masies, Paula Roca i Laia Bosch, va servir per tancar una temporada brillant. L'associació ha començat fa poques setmanes els primers entrenaments d'una tercera campanya il·lusionant i amb la gimnàstica artística en ple auge a la ciutat. La seva responsable de comunicació, Susana Colomer, assegura que els objectius són clars.
Tenim més categories que l'any passat, agafem nenes més petitones d'escoleta, que ara les veureu també aquí entrenant, i també pugem nivells de competició. Fins ara, l'any passat, entrenàvem fins a base 4 i aquest any també pugem més nivells de competició. Objectiu, doncs, que les nenes disfrutin fent aquest esport, tant sigui a nivell de competició com sigui a nivell lúdic per fer un esport i una cosa, doncs, sana i d'exercici.
El recinte firal continua sent l'espai aquest curs on les gimnastes posen a prova les seves habilitats. Segons Colomer, però, el fet que el pavelló també aculli altres iniciatives i activitats com Cap d'Any, Carnestoltes o la Fira Orígens és un gran inconvenient.
En quant a recinte, això, per tant, ens seria ideal poder disposar d'un pavelló o algun recinte, alguna nau industrial on poder fer la gimnàstica. Però molt contents també per part del material que ens està, doncs, donant l'Ajuntament d'Olot a tots els clubs que fem gimnàstica, com és aquest terra que comentaves, que val més de 60.000 euros.
Les competicions oficials no arrenquen fins al mes de febrer, tot i que per no perdre la pràctica, mentrestant, les gimnastes participaran en diferents tornejos, com el mateix Ciutat d'Olot, al mes de gener.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
5 minuts més!
Amb la tardor, arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot més carregada d'activitats que mai. Al cap de setmana, del 14 i 15 d'octubre, podràs visitar la Fira Ramadera, el Mercat de Productors i l'Espai de Tasta per degustar els millors productes. La Fira del Vehicle d'Ocasió, el Mercat de Creadors de la Llera, la Fira del Dibuix i l'Espai d'Eficiència Energètica i Energies Renovables. Però això no és tot. Podràs participar en un escape room al carrer o amb més de 80 activitats per a tota la família que ocuparan el centre de la ciutat. T'esperem el 14 i el 15 d'octubre al centre de la ciutat per gaudir de la fira amb més història d'Olot. Trobaràs tota la programació a descobreixolot.cat.
Fes Més, el bricolatge de casa.
Menjadors, salons, habitacions... Amb els mobles en kit de Fes Més, dona vida als teus espais i decora cada racó com més t'agradi. Descarrega't el nostre fullet a fesmes.com.
I si vols consells, descomptes i promocions, subscriu-te al nostre newsletter. Entra a fesmes.com, dos clics i ja tens tots els avantatges. Fes més, gasta menys.
Jordi, com és que has comprat la motoserra i la motoaixada per internet? Veus què et passa? No són les que necessites per l'hort, el jardí i el bosc. Però si semblen de joguina. Apa, torna-les i passa't pel taller Reyes. Ells t'assessoraran i et donaran el servei tècnic que necessitem. Fes el favor, ens estalviarem molts ensurts i molts diners. A més, tenen les marques Estil, Honda i Husqvarna, marques de confiança. Ves-hi ja! Els trobaràs a les preses, al carrer La Fageda 13 i al carrer de Can Sunyer 60 de Girona.
La Renove al Bazar Canàries. T'abonem fins a 149 euros pel teu electrodomèstic vell. Aprofita i canvia la nevera, el forn, la vitroceràmica, l'assecadora, el rentavaixelles. La Renove al Bazar Canàries. No te'l perdis. Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10 d'Olot.
Figueres Fills. Tot en electricitat domèstica i industrial, disposem de carregadors de cotxes elèctrics. Fem manteniment de comunitats de veïns i projectes d'il·luminació. Som una empresa sostenible que mira al futur. Segueix-nos a figueresfills.com i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills. Il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys. Si t'agrada la dansa, el teatre musical, el cant o el teatre, la Quarta Paret és la teva escola on pots trobar formació, experiències artístiques i diversió des dels 3 fins als 18 anys. També oferim diverses activitats escèniques per adults i formació preprofessional. Desperta l'artista que portes dins a la Quarta Paret.
Anticipa't a l'arribada del fred. A la Matalasseria Reixac trobaràs una àmplia selecció en nòrdics, de fibra o ploma sostenible. I si vols tenir un bon descans, pots triar entre una gran oferta en canapés, matalassos i els coixins que més s'adapten a les teves necessitats. Recorda que més a Matalasseria Reixac hi trobaràs tota mena d'articles per la llar. Visita'ns al carrer Notari Clusells 11 d'Olot.
Bon dia, bona hora, són 2:15 del matí. Esteu escoltant el 5 minuts més, és el despertador de referència a les nostres comarques. Avui estem a dimecres 4 d'octubre del 2023.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Bueno, havia d'agafar aquí per anar cap a Barcelona, però és que sempre passa el mateix. Sempre hi ha algun problema o altre, sempre toca esperar, o que si agafar busos, que si no sé què... És que és una miqueta un fàstic el Rodalia Renfe, però... Toca aguantar-se perquè no fan res al respecte, tampoc.
Emprenyats i resignats. Així és com estan els usuaris de la línia R3, que cada 2x3 i mai més ben dit arriben tard al seu destí. És el panorama de pràcticament cada dia retards continus en una línia de la qual se n'ha parlat moltíssimes vegades i sobre la qual no paren d'aparèixer problemes. És tal la indignació que el Consell Comarcal del Ripollès s'ha queixat formalment al Ministeri de Transports del tall de la línia. Diuen que no és normal ni tolerable i demanen el traspàs immediat al el govern de la Generalitat.
Per mostrar la queixa per una mala gestió en una línia transfronterera que és tractada amb menyspreu des de fa ja més de 100 anys. Alhora, també, i amb tota contundència, demanem la cessió al govern de la Generalitat. Volem que el país gestioni els serveis de Rodalies per la ciutadania i estem al costat del govern per reivindicar-ne la titularitat.
Emprenyada màxima, doncs, per aquests talls constants de circulació, i especialment ahir va ser la gota que va fer vessar el got, aquest tall del tren a l'alçada de Sant Quirze de Besora per una avaria amb una catenària i també pel temps que triga la companyia a posar transport alternatiu. Avui és, sens dubte, un dels temes de la jornada, però avui a Ripoll també és notícia que la policia local efectuarà al llarg de tota aquesta setmana controls per controlar distraccions amb els mòbils i creuaments de semàfors en vermell.
Es tracta d'una actuació ordenada pel Servei Català de Trànsit que posarà èmfasi sobre dues infraccions de conducció de les més comunes i perilloses que hi ha.
Francesc Campaio, cap de la policia local de Ripoll.
Els agents observen les fases semafòriques i llavors, depenent de la fase, saben qui pot passar i qui no. I ja saben els fluxos de circulació. A més, tenen comptats els segons des que tenc un semàfor fins que obre l'altre, i ho saben perfectament. Llavors, quan se'l salta, que s'ha de dir també que molta gent diu l'he passat en groc, però en groc tampoc es pot passar. El semàfor s'ha de passar en verd. L'única excepció de passar-lo en groc és que tinguis perill de provocar un accident amb el vehicle que et precedeix, no? Llavors és l'únic cas que es podria saltar el groc, però per norma general en groc també s'ha de parar. I el mòbil igual, el mòbil no és que no es pugui parlar, no es pot parlar ni manipular-lo.
A Santa Pau l'equip de govern afirma que no comprometran les finances públiques per municipalitzar el castell.
Des del consistori impulsaran una iniciativa amb l'objectiu de recollir els diners suficients. A finals d'octubre presentaran el full de ruta del projecte a les jornades europees del patrimoni que se celebraran al municipi.
L'alcaldessa és la Cris Capó.
Esperem que, és a dir, ens agradaria molt que si el projecte es materialitza i aconseguim els diners, si no els aconseguim no el comprarem, perquè tenim molt clar que no comprometrem les finances de l'Ajuntament, i per tant, si s'arriba i s'assoleix aquest mig milió d'euros, esperem poder-lo comprar aquest estiu.
I el municipi de Sant Feliu de Pallerols està molt pendents de qui ocuparà l'oposició a partir d'ara. El president de Junts a la comarca diu que la decisió de plegar en bloc de tots els membres de Junts a l'oposició ha estat purament personal.
Agustí Arbós explica que a partir d'ara han de contactar amb la resta de membres de la llista per suplir la marxa de Quim Andrés, Nilport i Gemma Gravalosa. En cas que renunciessin tots els integrants de la llista, s'hauria de buscar gent del municipi interessada en assumir les actes vacants de regidors.
I ha arribat a passar a altres llocs on queden places places vacants i després ja, jo tot també un procediment jurídic que pots arribar a emplenar-los amb gent del poble que vulgui entrar.
I la pujada dels impostos i la regulació dels habitatges d'ús turístic han centrat el ple de Ribes de Freser. En aquest sentit, diuen que des de l'Ajuntament no els hi ha quedat més remei que pujar les taxes.
Per saber com sectoritzem el municipi, de quina manera volem sectoritzar el municipi per dir aquí volem, no, més habitatges d'ús turístic, aquí no necessitem tants, aquí potser ens caldria un habitatge que no fos d'ús turístic perquè per la raó que sigui, per la protecció de l'entorn, per la necessitat de tenir vivendes de primera ocupació, pel que sigui.
I a Olot, el regidor d'Educació, Josep Quintana, creu que s'han de renovar les activitats pels joves de la ciutat.
D'aquest nucle amb la ciutat relacionat amb el lleure nocturn, i els nanos d'Olot tenen, no sé, anava a dir el dret, com els nanos d'altres ciutats, de poder també tenir un lleure nocturn a la seva ciutat i no haver de marxar o de... Abans parlàvem també, que llavors hi ha situacions, que llavors la gent es busca la seva manera de fer el lleure si no hi ha una oferta, i penso que en aquest aspecte de fer una reflexió.
I a Ripoll, el programador del cicle Íntims el dona per acabat després que se li hagi dit que no hi ha diners per continuar.
Una decisió que traslladen directament els tècnics municipals, mentre que des de l'equip de govern es va assegurar el compromís per mantenir-lo.
El programador del cicle és en Jordi Pérez.
Tot i que vàrem tenir una reunió amb el regidor de Cultura i vàrem quedar amb ell que sí que estaven d'acord i tenien ganes de tirar-ho endavant, doncs ahir mateix vàrem rebre les notícies que el que teníem preparat pel novembre ja esperava. Per tant, bé, domàncs potser avui, a part dels trucs de màgia d'en Blai, també veurem la desaparició d'un cicle Íntims que, tot i haver guanyat un Líders, tot i estar totalment arrelat, tot i tenir sempre entrades exaurides, tot i apostar per la gent del poble, doncs sembla que tot això no és suficient.
I com està l'actualitat més enllà de les nostres comarques? Doncs Pedro Sánchez disposa de 54 dies per formar govern i per tirar endavant la seva nova investidura.
El candidat socialista ha anunciat una ronda de contactes amb Díaz, Feijóo i els portaveus parlamentaris dels partits, però encara evita concretar les seves línies vermelles.
2,2 incidències greus al dia. Rodalies, ara en parlàvem, el govern en reclama el traspàs en plena negociació.
Doncs sí, la Generalitat denuncia que aquestes incidències van causar retards en 22.500 trens l'any passat i Renfe assegura que suposen només el 7,5% dels serveis.
Andalusia frena la polèmica llei de regadius que amenaçava Doñana i que contradeia la pròpia Unió Europea.
El president andalús i la ministra de Transició Ecològica arriben a un acord per posposar la llei que el Partit Popular i Vox haurien tirat endavant la setmana vinent.
Avui també és notícia que més de 20 morts en un accident d'autobús prop de Venècia.
El vehicle s'ha precipitat per la passarel·la que creua l'autopista Mestre i ha caigut uns 10 metres.
Destitueixen el president del Congrés dels Estats Units per primera vegada a la història. Per què?
El republicà Kevin McCarthy s'ha cessat en una votació en què s'han unit els demòcrates i l'ala més trumpista del seu propi partit.
I troben més de 100 dofins morts a l'Amazònia enmig d'una sequera sense precedents.
La sequera a l'Amazònia brasilera impacta en la població i en la fauna, ja que ha provocat la mort de desenes d'exemplars d'espècies en perill d'extinció.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem a les temperatures, que novament són fresquetes de matinada i de bon matí, però s'enfilen de valent a mesura que avança la jornada.
Doncs sí, Joel, tenim 9 graus a Vall de Núria, 15 graus a Das, 17 a Olot, Ribes de Freser i a la Vall d'en Bas, 18 graus a Ripoll, Mieres, Santa Pau i Vic, 20 graus a Anglès i Girona, 21 a Castellfollit de la Roca, 22 graus a Banyoles, 24 graus a Figueres i 25 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
A 8:45, el temps, amb en Dani Ramírez.
Avui la temperatura baixarà una mica més, un grau o dos cap avall. Acaba de passar una petita cua de front aquesta matinada, no descartem quatre gotes a l'interior i al nord, però després s'anirà aclarint, un dia amb sol i núvols, fins i tot capes de núvols prims. A la tarda es faran més gruixuts aquests núvols a les comarques interiors i, per tant, el Pirineu Oriental, potser també l'Alta Garrotxa i nord d'Osona o de Lluçanès, pot arribar a caure algun ruixat. Aquesta possibilitat és minsa, poca pluja preveiem, però ja és un petit canvi després de 5 dies de molta calor, 5 dies passant de 30 graus, encara ahir es va arribar a 30 graus a Mieres contra pronòstic i també a Cabanes, 30 graus de màxima, a Vic 29, a Olot 25 i a Ripoll 27. Per tant, són temperatures altes. Aquesta època de l'any haurien d'estar entre 20 i 24 aproximadament. Al voltant de 22-23 seria la temperatura típica de dia a fent sol el mes d'octubre. Una mica de tramuntana matinera i bé, doncs ja diem que potser la temperatura avui pot recular un grau o dos. Pel que fa a dijous, dia de sol, 4 núvols, a la tarda més nuvolades al Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, en principi sense precipitació. La temperatura tampoc canvia o potser baixa un grauet, poc ho notarem. I divendres i el cap de setmana es manté la situació d'estabilitat, sense pluges en el pronòstic i temperatures suaus o una mica càlides, però no tan altes com els últims dies.
Amb la tardor tornen les mariscades de Peixos Isma. Mig quilo de navalles fresques, un de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de barbarejos i una safata de zamborinyes. I perquè tinguem un molt bon cap de setmana, a més, mig quilo d'escamarlà fresc. Tot això per només 29 euros amb 80. Reserva ja la supermariscada de Peixos Isma trucant al 972 03 91 52 i vine a buscar-la divendres 6 i dissabte 7 d'octubre a la botiga del carrer Pere Llosa 7. Truca-hi ja. Peixos Isma!
Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
4 minuts i 3 quarts de 9.
Avui esmorzem amb...
Amb la Núria Martínez, és la directora de la Fundació Drissa, amb qui volem parlar, entre altres qüestions, de la salut mental dels joves a través del projecte La Fuixarda.
Amb el suport de Tuiting.
Què tal, Núria? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Gràcies per seure a esmorzar amb nosaltres els 5 minuts més. Estem en una setmana en què hem de reflexionar molt sobre la salut mental. Estem a la setmana de la salut mental i sobretot els joves són els que ara mateix preocupen més. Això és fruit de la pandèmia? Abans no ens hi fixàvem tant amb els joves. Com és que ara ens preocupa molt més la seva situació?
Bueno, jo crec que sí, que la pandèmia ha posat sobre la taula, d'alguna manera, una realitat que ja existia de feia molt de temps. Nosaltres, com a entitat que ens dediquem al tema de la salut mental, havíem dit moltes vegades que notàvem que hi havia una problemàtica de salut mental a la societat que no era atesa de la manera que nosaltres creiem amb la importància, diguéssim, no és que no fos atesa, sinó que des de, diguéssim, els governs no es donava prioritat a un tema que nosaltres consideràvem que era molt important. I nosaltres creiem que el que ha fet la pandèmia és, evidentment, posar-ho sobre la taula amb molt més relleu. En aquest aspecte, des del nostre punt de vista, i que una mica malament de dir-ho, pensem que la pandèmia ha tingut un punt positiu, perquè a nosaltres no se'ns feia cas i això ara s'ha posat sobre la taula i sí, els joves són un dels col·lectius més afectats.
Quins són els temes que més preocupen en salut mental en els joves? És a dir, quines són aquelles qüestions que vosaltres considereu que són prioritàries quan parlem precisament d'aquest col·lectiu?
Bueno, clar, la salut mental és un tema molt transversal i dona per molt, la veritat. Nosaltres, així, si ara t'ho digués de dir una cosa, home, jo crec que el més important és el fet de que el tema de tenir una problemàtica de salut mental és un predictor de fracàs escolar. Si tu fracasses a nivell escolar, les teves oportunitats després de trobar feina o de poder tenir una feina que et permeti viure dignament baixen en picat. I això és el que nosaltres ens trobem, i de fet era això que nosaltres ens va fer d'alguna manera reaccionar, perquè el que veiem és que ens arribaven persones, a vegades amb 30 anys, que ni havien treballat, ni havien estudiat, que que no tenien ni hàbits mínims, o sigui, per poder trucar a la feina o jo què sé, de saber que, bueno, que has d'anar a la feina net, que no sé què, o sigui, una cosa, i això cada vegada era més intens, i va ser quan nosaltres vàrem començar a preocupar-nos sobre aquest tema. T'han dit que aquest, n'hi ha d'altres, perquè esclar, també hi ha el tema de relacions familiars, de la manca de relacions socials, o sigui, clar, la salut mental és molt ampli i ocupa, bueno, doncs tota la part de la vida de les persones en general, no només la feina o l'ensenyament, sinó també altres branques.
I on trobem l'origen de tot això?
Tant de bo t'ho pogués dir-ho, segurament no estaria aquí. Que nosaltres, jo no sóc... O sigui, jo no sóc una experta en l'anàlisi de les... O sigui, jo nosaltres el que coneixem és les conseqüències. L'anàlisi que et podria fer, però això sí que entra dintre l'àmbit de la meva opinió personal i només és això, et diria que, clar, jo crec que tenim un reflex de la societat que tenim. Anem molt de pressa, no tenim temps a pensar, tenim també una manera de fer amb la que, bueno, sempre és tot cap enfora, tema de les xarxes socials, tot això no ha ajudat gens. Crec també que és una societat que posa pocs límits, els pares van de bòlit, amb moltes dificultats, i llavors hi ha tot el tema dels factors socials, evidentment, si tu vius en un ambient de pobresa, o, per exemple, tema d'immigració, nanos joves que venen sols i tal, és molt difícil que la salut mental la tinguin bona. És molt complicat, perquè són situacions molt traumàtiques. Mm. I, per tant, doncs, tot això és com un còctel molotov que fa que, com que nosaltres no som capaços, com a societat, a buscar els mitjans o posar els recursos necessaris per intentar pal·liar-ho des de la base, doncs, bueno, hem de pal·liar-ho doncs, en plan tirites o diguéssim, cirurgia, no? I posar l'apòsit i anar fent, perquè clar, jo crec que no hi ha i és difícil, i ja t'he dit que això és una opinió personal i que no sóc una entesa en el que podríem fer, però jo sí que penso que, esclar, si no es posen recursos a les escoles, si no es posen recursos... Clar, és molt difícil, és difícil. Llavors el que fem és agafar la persona quan ja està en una situació complicada, intentar ajudar-la i millorar la seva situació. I, bueno, en alguns casos hi ha èxit i es pot viure bé havent tingut una situació de salut mental en un moment de la teva vida, i d'altres que... perquè com que hi ha, ja t'he dit, molts de temes annexes, no? Pobresa, situacions familiars molt complicades, etc, etc, doncs, bueno, fem el que podem.
En altres països, per exemple, als Estats Units, si tu fracasses en el món dels negocis, és una oportunitat per tornar a créixer. Aquí, en canvi, quan hi ha un fracàs, sembla que la societat s'hi aboni i, per tant, quan un fracassa ja se l'estigmatitza. Estem gestionant malament el tema del fracàs i, per tant, el missatge que arriba als joves és que si fracasses ja estàs perdut?
Jo crec que sí, i jo crec que els nostres joves, una de les coses que tenen, bueno, que pateixen més, és justament això, la tolerància a la frustració, entendre que les coses no surten sempre com tu vols. Jo recordo una persona que sempre em deia, Núria, les coses es poden fer bé o malament, però si les fas malament, surten malament en general, però si les fas bé, un 50% de possibilitat de que surti malament també la tens. I això és una cosa que no es té, i també, o sigui, estic totalment d'acord amb el que dius tu. Aquesta societat que només preveu l'èxit, bueno, l'èxit es pot fer de moltes maneres. O sigui, nosaltres tenim gent, estem atenent a persones que podríem dir que els seus pares, per exemple, són gent d'èxit. Són gent d'èxit, tenen molts diners, viatgen molt, bueno, aquestes coses que ens posem, tenen molts de cotxes, són tots, bueno, molt d'Instagram i molta cosa, i bueno, tenim persones que provenen d'aquests ambients, entre cometes, del que socialment es diria èxit, amb moltes dificultats. Tenim d'altres persones que també venen de situacions molt excloents, també amb moltes dificultats. Jo crec que, sí, que el tema de que la nostra societat no contempla el fet de que fracassar és una de les maneres que la vida ens posa al davant per aprendre i millorar, és un dels problemes, sí.
Una mica el titular seria venir de l'èxit no sempre és un èxit, no, Núria?
No. No té per què ser-ho, no té per què ser-ho. Perquè l'èxit, clar, nosaltres, jo crec que en general es relaciona molt amb temes materials i no és això. Normalment, a vegades dono la sensació de que tinc un cotxe A i ara, hòstia, doncs vull... Això a vegades no provoca el tema, diguéssim, entre cometes, de la felicitat, vale? Del benestar. No, hi ha moltes altres coses que ajuden a la persona. Per sort, les persones, jo crec que tenim molts aspectes i són moltes coses, no només el fet, pot ser, ara ho dic així, molt ric i molt famós i està malament internament.
Sí. I tant, i tant. Sí. Núria, parla'ns del projecte La Fuixarda, en què consisteix?
Bueno, doncs és una mica el que et deia. Nosaltres havíem detectat aquest tema. Nosaltres ens dediquem a inserir a persones en el món laboral, vale? I vam detectar això de que ens arribaven persones després de molt de temps, de tot un procés que ells havien fet, i que no tenien moltes vegades cap tipus de formació de cap mena. I ens va arribar a les nostres oïdes que hi havia un emprenedor social que havia començat a fer un projecte que ell li va posar el nom de La Fuixarda, en el qual donava recolzament a les persones amb problemàtica de salut mental a la universitat perquè no abandonessin els estudis. Ens va semblar tan interessant, això devia ser el 2019, més o menys, t'ho dic de memòria, ens va semblar tan interessant que ens vam posar en contacte amb ell, el vàrem arropar a dintre de la nostra fundació i hem anat desenvolupant aquest projecte que ara ja l'estem aplicant a primària, a instituts, també a formació professional, o sigui, a tot l'àmbit educatiu. I la nostra idea, i t'ho dic així molt breument, és que les persones amb problemàtica de salut mental no abandonin els estudis. Per nosaltres això és tenir èxit educatiu.
Heu organitzat la primera nit per la salut mental. En què consistirà i on es celebrarà, Núria?
Vale, doncs això és la fem en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, que és el 10 d'octubre. Des de ja fa molts anys, les entitats de Girona que treballem en l'àmbit de la salut mental, el que fem són una sèrie d'activitats per tota la província de Girona per donar a conèixer a la salut mental. I aquest any, com que coincideix que l'any que ve nosaltres farem 25 anys de vida, d'existència, i pensem que s'ha de celebrar, hem decidit muntar aquest sopar per parlar de salut mental en l'àmbit empresarial. La idea és el fet de que la salut mental, que ara, com et deia abans, comença a tenir una certa ressò en tots els àmbits, perquè s'ha vist la importància de tenir una bona salut mental, el que intentem és, en aquest sopar, explicar quines són les eines o quines són, com afecta la salut mental a nivell laboral i quines eines tenim o es poden aplicar per intentar millorar i que hi hagi un benestar i un bon clima laboral.
Aquelles persones que vulguin participar-hi, Núria, què han de fer?
En aquests moments ho tenim, ha sigut un èxit rotund.
Ho teniu ja tot ple.
Sí, no hi ha lloc. És que estem una mica parats, perquè ha sigut un èxit espectacular. Hem emplenat la fòrum, són 200 persones, i és un sopar. És un sopar en el qual es va intercalant una mica de conferència on participen persones que coneixen dades de com afecta la salut mental a nivell dels treballadors i dels propis empresaris, que també han de cuidar la seva salut mental, evidentment. Després tenim un psiquiatre, el Claudi Camps, que és el director de la xarxa salut mental, per explicar el per què el treball és bo per a tothom, entenent que, evidentment, ha de ser un treball en condicions dignes, etc. Però això... I llavors sí que tenim una mica com es pot plantejar la gestió del canvi, com les empreses han de poder abordar aquesta problemàtica des de la gestió del canvi i quines eines hi ha. I la veritat és que no ens ho esperàvem, però això és el divendres dia 6 i és que farà una setmana que hem tancat reserves perquè tenim més de 33 empreses apuntades, també participen alguns col·legis professionals, també hi ha alguna entitat de caràcter social que s'ha interessat per l'esdeveniment i també alguna federativa també de caràcter social. Però en total ja et dic, un gran volum d'empresaris que representen a tota la província de Girona.
9:15. Núria Martínez, directora de la Fundació Drissa, enhorabona per la feina feta. Molta sort, gràcies.
Vale, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26
93-2425.
Ara cuidàvem de la importància de cuidar la salut mental dels joves, ara en parlàvem, ara parlem de la importància de cuidar la gent gran, perquè Maià de Montcal volen precisament cuidar aquest col·lectiu. Per aquest motiu, l'Ajuntament farà visites als avis i àvies per copsar les seves necessitats i ajudar-los si és necessari. Ho fan en coordinació amb els serveis socials de la Garrotxa i suposa una de les primeres accions del nou equip de govern, Gerard Puigdemont.
El nou equip de govern de Maià de Montcal ha començat a treballar en una de les seves propostes per aquest mandat, l'atenció a la gent gran del poble. Des de fa setmanes, des de la regidoria de serveis socials, s'ha començat a identificar a totes les persones que viuen al poble i als diversos nuclis i se'ls ha anat a visitar. En parla Tavi Casadevall, alcalde de Maià de Montcal.
Un petit mapeig de la gent que està més sola al municipi, que potser necessita alguna mica d'atenció especial, diguem-ho així, i juntament amb els serveis socials del Consell Comarcal, doncs, bueno, s'està fent molt bona feina per controlar aquesta gent que viu sola, que està en situació una mica de vulnerabilitat. És que sí, carai, que hi ha gent que potser necessita, i moltes vegades no ho saben, que poden tenir aquestes ajudes de serveis socials. Encara si l'atenció de tant en tant anar-los a veure, d'apropar-los a algun tipus de servei o de fer algun tipus d'acció, això sol hi ha moltes vegades els joves, no, moltes oportunitats que fins ara no sabien i que potser no gosen demanar, fins i tot.
L'objectiu és continuar fent visites periòdicament i anar fent un seguiment de totes aquestes persones. Una altra de les accions que han impulsat des de l'Ajuntament, en aquest cas des de la Regidoria d'Esports, és la festa homenatge als joves esportistes federats de Maià. Segons l'alcalde de Maià, però, els primers mesos han estat per ubicar-se pel nou equip de govern i agafar el relleu de l'anterior equip amb temes, per exemple, com les obres del carrer principal del poble. Casadevall també té la intenció de completar les millores a les antigues escoles. Per completar les millores, falta adequar-hi una zona de bar i fer retocs a l'exterior. Des de l'Ajuntament asseguren, però, que el finançament del consistori és limitat i, tot i que es té previst destinar-hi una partida de cares a l'any que ve, encara tardarà algun any més a estar completat.
I avui també tenim ganes de conèixer més detalls sobre el 40è aniversari del Club Tenis Can de Bànol. Va néixer el 1983 i gaudeix de molt bon estat de salut, Judit Curós.
El Club Tenis Can de Bànol ha celebrat els 40 anys amb una matinal dedicat a aquest esport a les instal·lacions esportives de l'entitat. La jornada ha reunit els socis fundadors amb els jugadors i jugadores més joves que han continuat fent créixer el club. La jornada ha iniciat amb un piloteig a càrrec de jugadors i jugadores que van formar part dels inicis i ha continuat amb un partit entre Miquel Puigdomènech i l'alumne Dani Constans. Finalment ha tancat la jornada una exhibició de Sergi Pàrrega, jugador de tennis amb cadira de rodes. El registre de fundació del Club Tenis Can de Bànol data de l'any 1983 i 40 anys després l'entitat continua en peu. El club ha hagut de fer front a l'auge que hi ha hagut aquests últims anys pel pàdel, que els ha fet perdre jugadors, però l'entitat gaudeix de bona salut. Ho explica l'actual president, Ferran Martínez.
Bé, com a entitat hem notat que les persones que jugaven els tenistes dels anys 80 i 90 van aguantar bastant. Una vegada van arribar cap al 2000, va haver un baixón, tot i que hi va haver un moment que per comptes de dues pistes en teníem tres de tenis.
Doncs parlant de tenis i felicitant a la gent del Tenis Can de Bànol, avui tanquem el nostre programa. Aniol Puigbert, fins demà.
Fins demà.
Els oients, fins demà a la mateixa hora per despertar-se d'allò més ben informats aquí, a l'antena dels 5 minuts més. Bon dia i bona hora a tothom.